Continuant amb la programació religiosa, ara des de Menorca els oferim el programa Església Notícia.
Estem amb tots vostès, la Neus Pons, Antoni Fullana, la Sonia Febrer i en el control, Antoni Barber.
Els dies 28 i 29 de març, les diòcesis, les esglésies de tot el món han celebrat les 24 hores de pregària per al Senyor. I enguany s'ha fet amb el lema «Tu ets la meva esperança». Continuant-hi, doc, a camí quaresmal, plens d'esperança i oberts a la misericòrdia de Déu Pare que ens acull, ens consola i ens indica el camí per renovar-nos. Començant-hi, doc, i ho fem aquest diumenge amb una estona de reflexió gràcies al prevere Lloret Sales, que avui ens parla del projecte de vida que Déu té pensat per tots nosaltres.
El temps és un dels grans tresors que tenim els éssers humans. Controlar el temps és controlar la nostra vida. En un ritme estressant de vida com el que duim actualment, el que ens fa més falta és el temps. Per això exprimim cada segon i cada instant per aprofitar-lo al màxim. El problema és que aquesta concepció estressant del temps fa que vulguem viure-ho tot en el present i que no confiem gaire en el futur. Avui en dia, especialment entre els més joves, existeix una por al per sempre. No creuen que una cosa pugui durar per sempre. Els productes són d'emprar i tirar. Presto tard un producte acaba quedant obsolet. Les coses es fabriquen amb una vida limitada. I aquesta percepció consumista dels temps també es tradueix en les relacions humanes. Un matrimoni no pot durar per sempre. Una consagració particular té una data de caducitat. Moltes persones avui en dia es casen pensant que el seu matrimoni no serà per sempre. Ja posen límits i condicions a la seva entrega. Si en aquest món tot té data de caducitat, haurem de fonamentar la nostra vida i les nostres opcions en algú que no estigui condicionat pel temps. I aquest és Déu. Ell és qui permet que les nostres opcions siguin perennes, que no tinguin data de caducitat. Ell permet que el nostre compromís i entrega siguin per sempre. Ell possibilita que el nostre sí humà es convertesqui en un sí per sempre. Ell és garantia d'eternitat.
Carmela Mancuso és una italiana de 78 anys que ha portat diverses vegades rams de flors grogues al Papa Francesc durant els seus 38 dies d'hospitalització i que no ha faltat tampoc als rosaris convocats per resar pel Papa a la plaça de Sant Pere.
Dia 23 de març, quan el Sant Pare va rebre l'alta mèdica, Carmela va sentir una gran emoció en sentir la mirada del Papa Francesc sobre ella des del balcó de l'Hospital Gemelli. «Veig aquí una senyora amb flors grogues, que bé», va dir el Papa Francesc, després de donar-li les gràcies a tothom.
És probable que el pontífex, que després va portar els rams a Santa Maria la Major per dipositar-los als peus de la icona de la Salus Populi Romani, ja s'hagués fixat en aquesta senyora en una de les moltes audiències generals dels dimecres, en les quals sempre porta flors. Les flors són una teràpia de color que acompanya les oracions que dirigeix Déu per a tots els malalts, més encara per al Papa, ha expressat Carmela.
Carmela ha dedicat la seva vida a cuidar els més fràgils. Va passar anys cuidant el seu germà Mimmo, que va néixer amb síndrome de Down, acompanyant-lo fins al seu darrer alè. A més, de jove va ser mestra i també es va volcar el tot el seu amor en els seus alumnes, que encara la recorden amb molt d'afecte. Seguim ara explicant-li les activitats que s'han enviat aquests dies aquí a la nostra església menorquina. I per començar els hi aportam els detalls de la segona sessió del Consell Diocesà de Pastoral.
Fa uns dies, a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro, va tenir lloc la segona sessió d'aquest curs del Consell de Pastoral Diocesà. La germana Maria Victòria Aymerich va presentar la síntesi del document final del sínode dels bisbes sobre la sinodalitat. En aquest sentit, es va valorar la possibilitat d'organitzar una assemblea diocesana a principis del pròxim curs 2025-26. Es convidarà a un dels participants al sínode sobre la sinodalitat i després de la seva ponència es farà una reunió per grups per tal de rebre les propostes d'aplicació a Menorca del document final del sínode. Finalment, en el capítol d'informacions, el bisbe va destacar que dia 26 d'abril tindrà lloc l'ordenació diaconal del jove seminarista Miquel Àngel Riera. També es va informar dels avenços del projecte de reforma de les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Tot seguit, els explicam com es va viure el Via Crucis vocacional.
Recentment, en el context del Dia del Seminari, s'ha celebrat a l'Església del Carme de Mó un Via Crucis vocacional preparat pels formadors del seminari i el secretariat diocesà per les vocacions. El Via Crucis va ser presidit pel rector del Seminari de Menorca, mossèn Lloret Sales, i les reflexions van ser llegides per persones de diferents edats. Les reflexions es van intercalar en cants meditatius. Després del Via Crucis es va fer entrega dels premis del concurs vocacional d'aquest any. En la modalitat del vídeo vocacional, la premiada va ser una alumna del Col·legi de la Consolació de Ciutadella, Nalís Valentina Àries, i en la modalitat de cartell van ser guardonades dues alumnes de Calós, na Maria Capó i na Francina Cerdà. Lloret Sales ens aporta més informació.
El lema escuit era "Facis la vostra voluntat" i els joves participants havien de plasmar les seves reflexions en aquests dos formats. El cartell guanyador ha estat elaborat per dues alumnes del Col·legi de Calós, de Ciutadella, i representa una imatge del camí de cavalls tan propi de Menorca, amb un grup de joves que caminen i unes lletres sobre un cel blau que resa "Déu té el camí perfecte per tu". I el vídeo vocacional, elaborat per un alumne del Col·legi de la Consolació, també de Ciutadella, és una preciosa reflexió sobre la vocació com a resposta a la proposta de felicitat que Déu mos fa. Entre les frases podríem destacar aquesta: "Déu no t'ha cridat per ser un més del món, sinó que t'ha cridat a marcar la diferència". La finalitat d'aquest concurs és que els joves de les escoles i les parròquies puguin reflexionar sobre les crides que Déu mos fa i saber donar una resposta per tal que la pròpia vida pugui tenir sentit des d'ell.
Per acabar, els hi parlam de la celebració del 150 aniversari del Col·legi Sant Josep de Maó.
El Col·legi Sant Josep de Maó ha celebrat el 150 aniversari de la seva fundació per les Filles de la Caritat. Per a commemorar aquesta efemèride, aquest mes de març s'han fet diferents actes com una exposició, la presentació del llibre sobre la història del col·legi, una cursa solidària, una eucaristia d'acció de gràcies i un dinar de germanor. Les Filles de la Caritat han estat presents a Mó educant a nombroses generacions al llarg d'aquests 150 anys, una comunitat que ara tancarà aquesta etapa de presència en la nostra illa. Amb tots els actes realitzats, l'escola mira el futur amb esperança i amb la confiança de seguir creixent i evolucionant, com s'ha fet durant aquests 150 anys, sense oblidar mai el carisma vicencià.
I ara els anem a explicar les activitats que es faran aquests propers dies aquí a Menorca. Xerrades quaresmals a Ferreries.
Serà dia 31 de març a les 20 hores a una aula de quart d'ESO del Col·legi Sant Francesc a càrrec del professor Toni Gomila sobre la salut mental.
Alaió.
Serà els dies 31 de març, 1 i 2 d'abril a les 20 hores a càrrec de mossèn Joan Sales a la parròquia Santa Eulàlia. Es reflexionarà sobre l'esperança cristiana.
Via Crucis parroquial.
Tindrà lloc el divendres 4 d'abril a les 20:15 hores des de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret a Ciutadella, via crucis a l'aire lliure per diferents carrers de la barriada.
Pregària contemplativa.
Es farà el pròxim dissabte 5 d'abril a les 18 hores a l'església Santa Clara a Ciutadella.
Benedicció d'imatge i nou estendard de la cofradia Hosanna.
Dissabte 5 d'abril a les 19:30 hores a la parròquia de Sant Rafael a Ciutadella, eucaristia presidida pel bisbe Gerard. Tindrà lloc la benedicció de la restauració de la imatge i del nou estendard de la confraria Hosanna.
Celebracions penitencials.
Al full dominical podeu consultar els horaris de les primeres celebracions penitencials que es faran a Menorca.
en la cloenda del programa d'avui escoltant la reflexió que ens fa arribar mossèn Joan Pebré sobre la jornada per la vida que l'Església ha celebrat recentment.
Els milers de morts a les guerres d'Ucraïna i Gaza, del Sudan i del Iemen i d'altres, no són nombres ni un tant per cent d'una estadística, ni tampoc són part d'una massa anònima sota el cel dels drons assassins. Són persones en nom i llinatges. Són fills, pares, mares, germans. Segons l'Evangeli, una vida humana en perill val tant com les 99 restants. No existeixen homes poc interessants, diu un poema d'Eugeni Yevtushenko. Els seus destins són com històries de planetes. Cada un és únic, ell sol. No n'hi ha cap altre que se li assembli. Fins aquí el poeta. Perquè els humans són subjectes, no objectes, no coses. També els menors migrants no acompanyats, els presos, els ancians, els diferents, els malalts mentals, les famílies sense casa, els no ningú. I diu un altre poeta, són pols, tal vegada, en tot cas, però, una pols humil i digna. Sí, són pols de la terra i a la diví. Algú que només pot ser reconegut com a tal per un altre d'igual categoria, i en aquest reconeixement esdevenir germans. La vida humana és un projecte de creixement estirant-se més enllà dels límits del cos i de l'esperit, de la quinta i de la mort. Mentrestant, es necessitam els uns als altres, des d'abans de néixer fins que nascuts tornem vells i es morim. Ho oblidam quan equivocadament pensam que els seamos de coses i no la bona relació amb els altres i amb Déu pot garantir-nos la talla de la nostra dignitat. La meravella de la vida humana, d'altra banda, pot arribar a ser per qualcú un pes insuportable, com per el profeta Jeremies i el rebel Job, que maleïen el dia en què van néixer. Aquest sentiment, però, no els portà a una eutanàsia suïcida, ja que es trobaven davant Déu, el seu interlocutor, de qui havien rebut la vida i a qui es podien queixar descaradament. Per això, més enllà de la protesta, ells retrobaren el sentit de la missió rebuda i podien seguir caminant entre els qui viuen a la presència del Senyor, davant del rostre del Senyor. Una bona educació ens ha de mostrar cap a on encaminar els nostres passos. L'Antic Testament planteja al poble creient dues opcions radicals, dos camins, el de la vida o el de la mort, el de la benedicció o la maledicció, i ordena, escull la vida i viuràs. Així com la primitiva catequesi cristiana de la Didache, que posava davant els catecúmens aquests dos camins perquè optessin per la vida. Així és com amb el salmista resant, ensenyeu-me, Senyor, el camí que du a la vida. El camí a Jesús, vingut perquè tinguem vida abundant. Necessitam ser guiats a la nostra migració terrenal. En el ventre matern, on s'inicia el camí de la vida, només podem ser amorosament cuidats pels pares, com una llavoreta destinada a créixer. Contra aquest embrió viu, els pares no hi tenen drets, sinó responsabilitat. La responsabilitat d'acollir, acompanyar, estimar, donar nom. El fetus no és part del cos de sa mare, sinó el començament d'un projecte de vida autònoma. Qui pot i vol ajudar la mare d'un fill no desitjat abraçar la vida que just apunta en el seu sí, tots necessitant dels altres, i més que ningú, els més fràgils. Diu el Concili Vaticà II. Cadascú ha de considerar el proisme sense cap excepció com un altre jo, tenint en compte la vida d'ell i els mitjans necessaris per amenar-la dignament. I és que només abraçant la vida construïm esperança.
Després d'escoltar aquesta profunda reflexió, acabem el programa d'avui.
Que tots tinguen sempre present que la vida és un do i un regal de Déu, que n'hem de cuidar i respectar.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la setmana que ve. Adeu!